Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia, Sant Jordi ha florit un any més a Sant Cugat, convertint la plaça d'Octavià i els seus voltants en el centre neuràlgic de la Diada. Milers de persones s'han apropat al centenar de paradetes instal·lades enguany, impulsades per 12 llibreries i petites editorials, 9 floristeries i més d'una setantena d'entitats. L'afluència a la plaça ha estat constant durant tota la jornada, que ha estat acompanyada pel bon temps. En caure en dia laborable, la màxima concentració de persones s'ha produït a la tarda amb una plaça d'Octavià plena de gom a gom. L'última novel·la de l'escriptor santcugatenc Xavier Bosch, Diagonal Manhattan, ha estat el llibre més venut en la categoria de ficció en català aquest Sant Jordi. Així ho ha fet públic el Gremi de Llibreters de Catalunya, que assenyala que són dades fins a les 6 de la tarda i amb la informació dels dies previs a la Diada. Boehringer Ingelheim Espanya ha presentat els seus resultats financers corresponents a l'exercici de 2024, en què destaca una aposta ferma per la recerca, el desenvolupament i la innovació, amb una inversió de prop de 105 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 53% respecte a l'any anterior. La companyia, amb seu a Sant Cugat, també ha incrementat la seva plantilla a Espanya en més d'un 4%, arribant als més de 1.730 col·laboradors. I més notícies en clau econòmic. El fons d'inversió Laurea Partners i Perion han tancat la compra de la firma catalana Gutmar, dedicada a la mecànica d'alta precisió i subcontractista en importants programes militars i amb seu a Sant Cugat. Segons avança el periòdico, els tres protagonistes expliquen que es tracta d'una entrada al flanc de grans empreses d'aeroespacial i defensa amb vista a afrontar amb èxit els desafiaments i oportunitats d'aquest nou cicle inversor que suposa el rearmament europeu. I en esports, el primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat pot guanyar el títol de Lliga del grup D de la Primera Nacional aquest dissabte a les 7 de la tarda davant el Sant Esteve Sesrovires. Els santcugatencs han de guanyar per assolir la segona Lliga consecutiva a la penúltima jornada de la competició. Els d'Àrid Salvador ja estan classificats per disputar la tercera fase d'ascens consecutiva plata, la segona categoria estatal. En el partit de la primera volta, els vermell i negres es van imposar per 26-31. Un conjunt que arriba amb un balanç de 22 victòries, 3 empats i només 3 derrotes en una temporada que està sent brillant. S'espera que el públic ompli el pavelló per veure i viure un gran dia.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions! Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Roc Casas, el control tècnic i sota la batuta de Carme Reverti, qui us parla, Alba Triador. Avui és dijous, 24 d'abril, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana. Avui a Meva Tataret, Dolors Vilarassau i Héctor Verdú. I afegirem una pinzellada cultural per aprofundir en l'exposició Volabarun, els gravats de Goya des de la contemporaneïtat que arriba al Museu del Monestir. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de salut. Commemorarem la Setmana Mundial de la Immunització amb Ana Rosales. Ella és la infermera referent de vacunació al CAP de Sant Cugat. I afegirem una mica d'arts escèniques amb els imperdibles de la 2 gener. I per acabar, gaudirem de la música amb el ritme santcugatenc. Avui, amb el Bali, Afrobeats en català. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades. We'll be right back.
Faves comptades amb Alba Triador.
I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la climatització dels centres educatius de Sant Cugat. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, Héctor Verdú, periodista, la Dolors Vilarassau, directora de teatre i presidenta de l'Associació Amics de Pedra i Sang, i l'Eva Tataret, mediadora literària. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes.
Bon dia.
Com
bon
esteu?
Dia. Bé, eh?
Hi ha una pregunta obligada. Jo ja sé que Sant Jordi va ser ahir. Exacte.
No,
l'Héctor m'havia amenaçat fins i tot. Però jo he vist que ha pres
per dir-ho o per no dir-ho.
No m'ho preguntis, que no me'n recordaré del títol.
Jo tampoc me'n recordo del títol.
No passa res, no passa res. Com va viure la jornada? I us agrada Sant Jordi?
Sí, i molt, 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 molt. És molt xulo. Bueno, hi ha molta gent, però és igual, també és un dia, no? Un dia que tothom vagi a les llibreries a comprar llibres és com xulo.
Bueno, ja hi va tant de bo fos tot l'any, això, també.
Sí, sí. I també hi ha aquesta bogeria de la novetat. I si tu no te l'has llegit, per tu és nou. Encara que sigui, no? Jo què sé, un llibre que té 30 anys, no?
Jo vaig tenir la temptació de, dins d'una llibreria, fer una performance, plantar-me dalt d'un taburet i cridar, sou tots uns hipòcrites! No llegireu cap llibre en tot l'any!
Sí. Això és el... No? Que, no, no que et compres,
no, tots,
sinó que t'has
llegit.
No,
eh? No,
no, sí.
Però els lectors normalment ja hi passen, sí, assiduament. Sí. No, no depenen de Sant Jordi.
Sí,
no.
Jo, per exemple, compro el llibre o me'l regalen, però més per tradició. No? Perquè en realitat el que m'agrada és anar a les llibreries i comprar, o anar a les biblioteques i tot això. Però realment és una festa molt bonica.
Sí, és superbonica.
És una gran invenció dels catalans, no? Vull dir, aquesta festa que uneix la literatura amb les roses, és una festa fantàstica.
Ahir sentia els orígens i no són tan macos com ens agradaria, però bé, al final la diada és la que és i és una jornada per celebrar i felicitar-se.
Sí,
no?
Si entrem amb tot, ens hauríem de carregar tota la història, tot... Quedem-se en que les coses sempre poden canviar i es poden millorar i se'ls pot donar un altre enfoc, no?
Què, em direu quins llibres us van regalar o us vau comprar i vau regalar?
Bueno, jo, mira, a mi em van regalar un que ara no tinc present el títol, però era sobre d'una editorial petita que està al Masnou, que això em va agradar, que és sobre... això, com el foment de la lectura i activitats per fer així una mica els marges per la lectura, més, sobretot amb joves. Mm-hmm. És el que... No vas comprar cap novel·la.
Perquè... Compres cap a casa, cap al teu
sí,
terreny,
sempre,
cap
sí,
a la feina.
Sí, sempre sí, la veritat és que sí, perquè o sigui, ja llegeixo molta narrativa habitualment i llavors, bueno, tampoc no és fàcil, eh? És regalar un llibre a algú que es dedica als llibres, però, bueno, tots són benvinguts, eh? Que se'm va, això.
A mi em van regalar l'últim llibre de la Marina Garcés.
Ah, que
bo. És una autora que m'agrada molt. Vull dir, és una gran pensadora i el concepte de la filosofia que té sobre la vida és... No sé si vau veure el programa que li va fer el Jordi Lara per TV3.
No.
Bueno, el Jordi Lara és un altre... I un altre fantàstic. I bueno, va ser genial i em van regalar aquest llibre. Jo vaig regalar un llibre que no recordo exactament el títol perquè la meva filla és molt partidària ha fet moltes vegades el Camino de Santiago. I és un llibre d'una noia que es diu... Em sembla que es diu Carla Costas.
Sí.
Que diu ¿por qué las canciones tristes ya no hablan de mí? No, és en català. ¿Por qué las canciones tristes ya no parlen de mí? I vaig pensar que tenia una connexió amb el... Vaig sentir la Marina Romero, que li va fer una entrevista en aquesta noia, en el programa aquest,
324.
En el 324, i vaig trobar interessant, i vaig trobar que connectava molt amb la meva filla, amb idees i amb coses, i li vaig regalar aquest llibre. I aquí ja i els contes a les petites. Sí, a les petites i ja està.
De fet, cada persona té, no, és com una de les màximes d'un bibliotecari hindú, que és el que dona com les màximes de les biblioteques, que és que hi ha un llibre per cada persona i cada persona té un llibre. Però s'han de trobar, no? però i vas anar provant, perquè a vegades no arriba aquesta connexió, però això que has dit tu, no? Vaig sentir sobre un llibre, vas pensar, és per ella, això és com, és com clar, màgic, no? És com clar. Superbonic.
Bueno,
i passa, clar, passa molt.
A mi m'agrada personalitzar, però no només els llibres, les coses que faig no les faig perquè m'ho diu algú o perquè està de moda, sinó que trobo que quan regales alguna cosa a una persona has de pensar en l'altra, no? També que connecti, sí.
En el teu cas, Héctor?
Jo m'ho confus tot. A casa meva els gustos són tan dispars que cadascú fa la seva selecció, no? Jo em vaig autorregalar l'Elefants del Toni Güell, que era el Premi Mercè Rodoreda, però és que últimament, bàsicament, comentàvem abans, m'agraden molt les crítiques literàries que es fan a l'Ara. Ara, subscripció, aquí, ara. Us estic fent publicitat.
No és un espai patrocinat.
No és un espai patrocinat. I em va agradar molt la descripció de la crítica d'aquest llibre, que són contes fets a partir d'elefants d'aquests innombrables que hi ha a les habitacions. I em va cridar molt l'atenció. I em va llegir un trosset, em va agradar, i vaig dir, pues vinga, aquest Sant Jordi toca això, que no estarà cap. I em va costar de trobar, el vaig haver de demanar, perquè no era cap dels que estaven exposats.
No, és que estan novetats, no? Les taules estan plenes de novetats.
Ho parlàvem ara amb l'Héctor abans de començar, que potser per a les persones que ens agrada més llegir, no és el millor dia, almenys a les parades, per anar a comprar els llibres que ens agraden, perquè és possible que no els hi trobem, perquè les novetats i els que les llibreries no tenen previst que siguin els més venuts són els que tenen les piles més nombroses. Veig que vosaltres no feu cas a aquestes llistes i heu anat pels marges i per altres costats, senyal possiblement que sigueu...
Per això estem aquí,
que sigueu
no? Per comentar, si no...
Molt bé. Escolta, entrem en matèria. Feta la prèvia de Sant Jordi, podíem continuar amb la del Papa, però he dit que no hi entraríem. Que no hi entraríem.
Però és que a mi ja m'ha tocat una altra tertúlia del Papa.
Ja t'ha tocat el Papa, ja. El Connectats, potser, no?
Sí, el Connectats.
Doncs vinga, passem pàgina i anem a la climatització dels centres educatius. Per posar en context a la nostra audiència, les escoles públiques de Sant Cugat han començat aquest dimarts el tercer trimestre del curs... i ho fan amb la lluita per combatre la calor a les aules i als patis en el punt de mira. En els darrers cursos han estat gairebé un infern per alumnat i els professors i mestres dels centres públics que han notat els plens efectes de la crisi climàtica i l'augment de les temperatures dins i fora de les classes i els menjadors. Enguany, però, l'escenari hauria de començar a ser diferent després dels 660.000 euros que l'Ajuntament ha invertit en el darrer any per millorar les instal·lacions de les escoles bressol, les d'infantil i les de primària públiques. I enguany el govern municipal ha anunciat que aquest any també hi haurà una nova injecció econòmica, en aquest cas de 500.000 d'euros, que servirà per instal·lar una 80ena de ventiladors més, noves veles als patis i una posada a punt i profunda a les escoles bressol, al tricicle i cavall fort. La tinenta d'alcaldia de Serveis Urbans, Cristina Paraire, ha defensat el compromís del govern pel confort climàtic a les escoles. Sentim-la.
El nostre compromís era entomar aquest tema, l'hem entomat, crec que ha millorat, queda feina per fer, per això hi estem treballant també ara, i la voluntat és anar fent tot el que estigui a les nostres mans per poder-ho fer. A vegades no ho podem fer tot de cop. Recordar també que en dues escoles l'any passat vam fer obres a l'estiu també de renovació, que també han ajudat a millorar el confort climàtic.
Paraire ha dit que estan en contacte amb les direccions de les escoles per conèixer si allò que han posat ha funcionat i quines són les necessitats que tenen ara i què cal reforçar. Comencem pel principi. Com valoreu una mica la situació de calor a les escoles els darrers anys? No sé si teniu algun tipus d'experiència, Eva, tu segurament sí, perquè treballes precisament en un institut, però ja sigui personal, a través de fills, coneguts, de com es viu la situació.
Els centres secundaris, instituts, com són de titularitat del departament, l'Ajuntament no fa res. 30 adolescents en una aula que fa molta calor, ja us ho podeu imaginar. El tema de la calor a les escoles públiques, o sigui, això ve de... O sigui, no és una novetat d'ara, de fa 3 anys, eh? Vull dir que això... les AFAs han treballat des de fa moltíssim temps, no? És veritat que fa molts anys el que passava és que... O sigui, no es podien posar els ventiladors a les aules per les al·lèrgies, per no sé... No es podien posar les... cortines, que no, perquè si no eren ni fugaces, tampoc es podien posar. Vull dir, jo crec que han rebaixat una mica aquestes limitacions i ha permès una mica ventilar, perquè fa moltíssima calor a les aules, perquè, a més, no? Bueno, i això ho vaig descobrir per un profe arquitecte, que deia que, clar, que no estaven orientades les escoles bé, ja de construcció. Clar. Llavors, clar, si no estan ben orientades, no? Pilles tot el sol, pilles la llum, sí, però pilles també tota la calor, tot el sol. Jo me'n recordo, el Javier, fa molts anys, que va haver un projecte d'un pare que era com... bueno, del gremi, diria, de posar a la taula, no?, a dalt del terrat, posar com una mena de plantes que feien que... Bueno, o sigui, intentar posar en marxa allò era... O sigui, vam tenir tants problemes que no es va poder posar. Vull dir que això és una cosa que fa molts anys que es parla i que... És que no sé com explicar-ho.
I que s'ha anat arrossegant,
sí,
no?
Sí, la dificultat, no?, de... Ostres, si tens gent que ofereix solucions, ostres, mirem-les bé, no? Perquè ara anem corrents una mica, no? I segur que són solucions que són molt cares. És que m'hi jugo dos pèsols, valen? I me'n recordo aquest arquitecte que era com... No dir alternatiu, però no és alternatiu, però sí que buscava solucions més sostenibles.
Clar, clar.
I hi havia moltes coses molt sostenibles per fer, no? Bueno, que els infants han d'estar bé.
És que potser la cosa haurà d'anar per aquí, no?
Clar,
vull dir, perquè, clar, tot això que ara s'està dient, que si posar pèrgoles, que si veles, bueno, que posar ventiladors, tot això són cataplasmes, vull dir, són apanyos, no?, que s'han de fer. Vull dir, perquè al final el canvi climàtic està aquí i hi haurà aquests episodis de fred extrem, de calor extrema, de neu, de pluja, de tot això. Llavors vol dir que una mica haurem d'acabar adaptant no només les escoles, sinó la nostra vida a això, no? I llavors és el que dius tu, la construcció dels edificis, això en teoria els bons arquitectes ja ho fan, no? Vull dir, com estan orientades les aules, els edificis...
La mirada per això de fa 30 anys, no?
Exacte.
Sí, algunes escoles...
Clar, que estan totes coses.
Clar.
No,
per exemple, la mirada
no parlem ara. Ui, quin tema, que em toca.
Per exemple, el tema d'Arbrat, me'n recordo, per exemple, clar, jo sóc molt gran, no? No, clar, vull dir que el que ara és l'Avinguda de Gràcia, hi havia uns arbres que uns feien com una mena de... s'enganxaven amb els altres per la cúpula, perquè, clar, com que hi anaven gent amb carro i amb cavall, tot el recorregut que feien era absolutament a l'ombra, no? Que la cosa estava pensada, doncs, per anar amb carro, amb cavall, que era a l'aire lliure, i ja estava pensat les ombres. No és ara que anem a col·locar quatre hores, doncs, perquè els nens puguin... Que bueno, que seran... Els hi sortiran les fulles, no sé quants anys passaran. No, el que vull dir és que una mica que són apanyos, no? I que és la societat la que s'ha... a més, els nens estan més hores a les escoles que a casa, no? Vull dir, els nens es passen moltes hores allà. Per tant, i a més també hi ha una vulnerabilitat, no?, per l'edat, o perquè són nens, o perquè són adolescents, bueno, i els mestres, evidentment. Però vull dir que s'haurà d'anar a trobar unes solucions molt, molt més globals, però i els estils de vida, l'arquitectura, moltes coses, no? I bueno, i mentrestant farem el que podrem, no? Vull dir, més diners i més això, més cataplasmes i coses d'aquest tipus, no? Bueno, perdoneu, però sempre soc molt crítica. No sempre em surt una part així.
Dues coses. Si parlem amb instal·ladors, ofici instal·lador, que fiquen calefacció, aires acondicionats, t'expliquen que ara et recomanen la bomba de calor perquè a l'hivern ha d'escalfar, però sobretot cada vegada la farem anar més a l'estiu per refredar. Això diu aquest negoci. També la segona cosa és la qüestió de calor, també és per la qualitat de l'ensenyament, la gestió de calor. En una aula on fa molta calor, els alumnes estan inquiets, el professor està de mal humor, les situacions que amb una temperatura més de confort més adequada serien gestionables es converteixen en difícils de gestionar. Tothom té menys paciència i els que venim de terra endins i sabem què és la calor a l'estiu sabem que També es cometen més crims a l'estiu. No volem que passi això a l'escola.
No.
Creieu que s'ha abordat massa tard aquesta problemàtica?
Bueno, és que és la mirada aviat... O sigui, no és una cosa que diem... Ai, és que fa calor, no? És que fa molts anys que estem veient que fa calor a les aules. I és veritat, que...
Tot i que el calendari escolar ja és diferent al sud d'Europa que als països del nord d'Europa, precisament per adaptar-se a la calor, no? Aquest període de vacances de gairebé 3 mesos a l'estiu, justament, és per evitar que les criatures estiguin a les escoles els mesos de més calor.
Sí, però siguem realistes, val? O sigui, el col·le acaba al juny, però... Quants infants tenim a les escoles fent casals tot el juliol?
Exacte.
Tot el juliol, no? Sí. Vull dir, hem de ser també realistes amb això. I l'escola comença a començaments de setembre, que al setembre ara ja encara fa calor.
Fa calor, sí.
Llavors, bueno, jo crec que és veritat que, com és de titularitat municipal, no?, de ser l'Ajuntament qui inverteix aquí...
Tot i que és una competència de la Generalitat.
Clar, el departament ha de vetllar per la qualitat de l'ensenyament, per la qualitat dels... i per el benestar dels infants, no? Llavors, jo crec que quan una mateixa cosa, no?, té dos... depèn de dos llocs diferents, un per l'altre... Els nens ens moren de calor. I és dit perfecte, els nens, els adults estan més inquiets, no? Tothom... És complicat. I clar, han d'estar... Llavors, si a l'aula fa molta calor, surts al pati. Si al pati fa calor, arriba l'hora de dinar, els nens estan calorats. És tot un gran què. Què hem d'aprendre? Sí, potser hauríem de començar el col·le més d'hora i acabar, saps? I fer com un... Potser, però... Moure tot és molt difícil, és veritat, no? Perquè a vegades movem l'escola, els horaris de l'escola, movem l'escola i
la conciliació no va
tot
no va
junt,
lligada de
clar,
la...
no? Però sí que és complicat i és, però clar, no tenim 3 mesos, sí, però és mentida, o sigui, la quantitat de canalla que es queda tot el juliol que es fan els casals a les escoles, no? No van a la muntanya.
Per ara s'han fet aquesta instal·lació de ventiladors, aire condicionat en alguns espais, les pèrgoles, la plantació d'arbres als patis. Clar, són 660.000 euros d'inversió, ara 500.000 més, però això no arriba ni a totes les aules ni a totes les escoles, no? Per on passa la solució?
Jo crec que aquí li he de donar la raó a la regidora, perquè les coses no es poden fer d'un dia per l'altre. Però que ho sabíem de fa temps i que ens hi havíem d'haver posat abans també és veritat.
I escoltar les direccions, entenc,
sí.
No? Vull dir que veure, no?, de cada una escola que està més cap a la muntanya o que està al mig de la ciutat, no?, i veure quines i prioritzar una mica, no?, en funció de com estan, no?
Sí, això els polítics és una cosa que hauríem de fer sempre, no? És parlar amb la gent que no ocupateix o sigui, per no fer coses des de despatxos, sinó parlant amb la gent, no?, d'alguna manera. Però clar, sí que s'haurà de passar, clar, és el tema de la conciliació, per això, canviar els horaris, vull dir, si es fa de dia abans o fa menys calor, vull dir, i potser molts treballs també hauran d'acabar sent així, no?
Europeitzar una mica l'horari del sud d'Europa, no sé si seria una de les solucions o no.
Però que és difícil estar a classe quan fa molta calor, és evident, no? Vull dir que els adults i amb els infants també... bueno, i també és veritat que, jo què sé, no?, s'hauran de prendre com aquestes mesures quan surti del pati, que vagin amb gorra, no?, també per el sol... Bueno, prendre consciència d'algunes coses, que jo crec que molts col·les ja ho fan, fan moltes coses d'aquestes que són com petitetes, no?, però que, bueno, els nens al Japó que van tots amb gorra quan surten, que fa 15 anys pensàvem, vaya maniàtics que són, i ara pensem, mira que llestos, doncs una mica això, no?, que sempre que surtin, que puguin estar fora, no?, i que hi hagin... bueno, que tenim patis que són... no hi ha ni un ombra al pati.
Sí, asfalt, bueno, encara estem a Sant Cugat, però asfalt i això, ni un arbre, no?
Però clar, els arbres, això que has dit tu, vull dir que no posem un arbre i ja me'n fa ombra.
Sí, pam, no?
Sí. No?
Bueno. Recordo el passeig Gaudí quan no hi havia cap ombra i ara dona goig passejar-hi, no? Costa molt d'aconseguir. Clar, tardes 20 anys
a aconseguir això. És que haurem d'adaptar la vida al canvi climàtic. Jo recordo fa molts anys que vaig passar tot un mes a les Alpujarres. Sí? I, bueno, ho dic perquè de vegades diuen, ah, els mexicans, que si són ganduls, que si els andalusos són ganduls... Bueno, jo estava allà a les Alpujarres, no? I me'n recordo que la vida començava... O sigui...
Quan el sol li permetia.
Sí, exacte. A partir de les 7, i me'n recordo una vegada que van venir, els meus fills eren petits, i van venir a buscar amb els meus fills a veure si, a les 10 de la nit, a veure si iban a jugar a la plazoleta. Anaven a jugar a les 10 de la nit. Clar, per mi, a les 10 de la nit era una cosa estranyíssima, no? Pues, era quan els nens jugaven. I llavors vull dir que agafaven... Clar, vull dir, si tens una calor extrema, doncs ho has d'adaptar. La vida comença això, quan el sol es pon, no?
Bueno, fer la vida en funció del...
És que haurem d'anar cap aquí, perquè no estem en un canvi... Estem en un canvi d'era, de moltes coses, no?
Les AFAs han criticat que els canvis són insuficients i, de fet, que no s'han complert algunes promeses que s'havien fet. En aquest cas... S'ha de demanar a la Generalitat també que acceleri les inversions en aquests espais. Són de titularitat pública. Des de les AFAs assenyalen, per exemple, que altres espais de titularitat pública, com pot ser un ajuntament, com pot ser una comissaria...
Les biblioteques
estan acondicionades...
Sí, són refugis
calor,
climàtics.
...com per la fred. Sí. Les escoles haurien de tenir aquesta mateixa climatització i potser la Generalitat hauria de fer una inversió o un plantejament com a mínim per considerar que les escoles siguin un refugi climàtic, tenint en compte que cada vegada estan més temps oberts, per casals d'estiu també.
Estem pensant en moltes... O sigui, estem reconcebent l'educació, el sistema educatiu, des d'un punt de vista d'inclusió social. El menjador, per exemple, ja té una funció social en molts sectors de la societat. Evidentment, també la climatització de les escoles i la concepció de les escoles com a refugi climàtic és important en aquesta mateixa línia. Abans la veu ha dit, clar, quan hi ha l'Ajuntament, hi ha la Generalitat, ningú no sap de qui és i sí, la feina queda per fer. I seria important ja que una administració assumís o es deleguin les competències amb els recursos pertinents.
És qüestió de diners, és veritat, però quan parlem d'escoles, no? Parlem d'infants, no? Que són una part de la població molt vulnerable. Llavors, per davant de tot, no? El benestar de la canalla, no? Llavors, això hauria de ser del departament... Bueno, em sembla que és una qüestió de govern, no? És una qüestió de govern, prioritzar-ho... a tot arreu, perquè si estàs a Sant Cugat que l'Ajuntament tingui recursos, però si estàs en una ciutat que l'Ajuntament té menys recursos, què passarà llavors en l'escola del poble? D'on es vindrà per poder plantar els arbres, posar les veles i posar els ventiladors? Ha de ser un tema de... Jo crec que és un tema de govern, no? I perquè cal fer una altra mirada. Les escoles ha de ser un lloc on s'estigui, no? Bé, perquè estem més hores que fa 20 anys. Els nens estan més hores al col·le que fa 20 anys i tenen moltes més funcions també a l'escola, no? Clar. Llavors entren a les 8, alguns, i surten a les 7. No sé quants de nosaltres estem tantes hores a la nostra feina, no? Doncs, ostres, allà han d'estar bé. A més, estan sense que ells ho hagin decidit, sinó que ho decidim els adults, no? Que estem... Llavors, ostres, jo crec que és un tema de govern. I per molt esforç que faci el govern municipal, que benvingut sigui, no?, les AFAs tenen raó, és un tema del departament.
Sí.
És un tema del departament.
Aprofitem que parlem d'infants i joves per parlar d'un altre tema que va lligat, i és que Sant Cugat acollirà aquest diumenge una jornada de videojocs en català. Serà la sala clave del Teatre La Unió. Serà un espai de joc presencial en català, on els infants i els joves podran jugar en línia al mateix entorn físic, en jocs com, no sé si el diré bé aquest, l'EAFC25, el Mario Kart, aquest sí, el Just Dance o el Minecraft. A més, a les 5 tindrà lloc una xerrada adreçada a les famílies, que es dirà A casa juguem bé a videojocs, i es tracta d'una conferència creada per la revista Lúdica de videojocs en català, per tal que les famílies entenguin el món dels videojocs i vetllin per un consum saludable, segur i responsable per part dels infants i els joves. No sé quina valoració en feu de la jornada aquesta de videojocs en català que es farà diumenge. No sé si creieu que són esdeveniments necessaris per fomentar l'ús del català en l'oci digital, si són les administracions que han de potenciar aquests espais per parlar de videojocs, que sigui en català. Què en penseu?
Jo, els videojocs és un tema que no toco. Vull
dir... Mai no és tard. Mai no és tard.
No, em sembla que no m'hi posaré, perquè, vull dir, calculant l'edat que tinc i tal, em sembla que m'interessaré per altres temes abans que aquest. Bueno, però, clar, el que és evident és que hi ha una societat on el món de l'audiovisual i dels jocs, i per tant, si el tema és l'ús del català en tots els aspectes d'oci i de la
socialització, no?
Sí, del català, bueno, penso que la cosa podria anar més per aquí, no? Més perquè els nens, vull dir, en les coses que es diverteixen o en l'oci i tal, també utilitzin el català. Perdoneu que sempre parli del passat, però, per exemple, recordo quan a TV3, vull dir, quan es va començar a sortir TV3, es parlava un llenguatge molt anacrònic, o sigui, el català era un llenguatge molt anacrònic, molt literari, o sigui, i que va fer molt pel català, per exemple, el fet de que un col·laborat com Dallas, de cop, una cosa que era molt més quotidiana i molt més popular, comencessin a tenir ja que fer traduccions al català amb un llenguatge com més de carrer,
més
no?
Col·loquial.
Sí, me'n recordo, per exemple, a les pel·lícules, posem els westerns, a les pel·lícules de l'oeste, era com s'ha de dir alto, no?, quan apareixia. I llavors, com es substituïa, els nens deien alto, no? I al final em sembla que es diu alto, no?, actualment. No, que vull dir que arribar, doncs, també a aquest punt de que no només quedi en una cosa o per una banda familiar o per una banda més literària, sinó que també en el dia a dia el català hi sigui, a les coses en l'oci, a les coses que en els nens poden interessar, perquè si no ja veiem que això ho estem perdent, no? Bueno, no sé si m'he explicat prou,
sí, però... Aquí és molt complex tot el...
Sí, no tindrem temps per abordar-ho, em sap greu.
Hi ha molts ítems, és sí. com juguem, com ho gestionem a casa, i després hi ha la dimensió lingüística. Hi ha hagut... o sigui, TV3 ha fet una gran funció amb la normalització del català en d'altres moments. Vaig estar treballant en el pla estratègic de TV3 actualment fa 2 anys... I una de les coses que hi havia era... bueno, és que la gent jove no està consumint, no està consumint televisió. Llavors, on estan? I, clar, igual que el cine, són sectors de producció audiovisual molt intensius amb capital, necessiten molts diners, i tot això, lingüísticament, el català sempre hi surt perdent. Quan hi ha interès del capital, el català sempre hi surt perdent. I una de les línies que han pres TV3 és fer videojocs en català. Una altra cosa és que després jo, amb el videojoc, hi cregui o no hi cregui.
Però hi és,
però
no?
Hi és.
És una realitat.
Però hi és.
No?
I crec que si vols tenir presència entre els joves, sí que és necessari que estiguis allà on són els joves en la i que ho facis en català. És el mateix que les xarxes socials, la presència dels joves... que s'han cregut aquest mantra que si ho feien en castellà o feien en anglès em sentiran més, m'escoltaran més, quan en realitat els que m'escolten són els que tinc a prop, que és una gran mentida, perquè com més distant... Però tothom vol ser influencer, no? Pues ho fem en castellà, ho fem en anglès, i en realitat l'impacte real que tenen és molt més baix. És molt més baix. Perquè on tens impacte és a través de les relacions properes, o del teu entorn, i amb el teu entorn com t'hi relaciones.
Malauradament,
cada vegada més
joves molt en castellà. Benvingut sigui, no? I si fan aquesta xerrada per les famílies, per, no sé com has dit, no? Videojocs que siguin...
A casa juguem bé a videojocs.
Sí, llavors ja com responsables, que estiguessin bé, no? Hem de saber, igual que hem de saber què llegeixen els nostres fills, perquè déu-n'hi-do el que llegeixen a vegades, no? Que són novel·les supertòxiques d'aquestes de... Bueno, hem de llegir amb ells, però hem de saber a què juguen. No? I és el que has dit tu, si a l'àmbit, no? On es mouen els interessos dels joves? Amb videojocs? Posem-nos-hi, no? I clar, que sigui en català perfecte, i mirem que sigui de qualitat, no? Si han de... que sigui de, sobretot de qualitat. I està bé. Jo crec que està bé, i també que les famílies sàpiguen, perquè és allò de que estan jugant, no, és que estan jugant. I a què juguen? No sé, doncs potser que ho sàpiguem.
De fet, els videojocs tenen certa mala fama en alguns entorns, però també poden ser, tenir valors educatius, sí, i socials. Clar. Depèn, de, depèn del joc mitjà, i com es consumeixi, com no? No sé si teniu alguna experiència.
Sí, hi ha molts tipus de videojocs. Sí. Hi ha molts tipus de videojocs. Els videojocs que, als quals accedeixen els joves a través del mòbil, per exemple, el que procuren...
Després haurien de parlar si haurien de tenir mòbil i quan haurien de tenir mòbil,
Sí, però són jocs que el que fomenten és l'addicció al joc, no?
Que són gratis. No? Quin és aquest que és gratis? Que tothom pot accedir i crear un... O sigui, ja està pensat perquè creï molta addicció.
Exacte.
Perquè són, clar, si tu has de pagar, no? Mm-hmm. Si tu has de pagar o no has de pagar, quin agafes? Doncs el que no pagues.
I
no?
Són una porta d'entrada a comportaments ludopàtics i addictius.
Sí, aquest és el tema, no?
Clar, una altra cosa diferent seria potser el que fem a través d'un entorn regulat a nivell domèstic, com seria la videoconsola o... que pots, té més marge de supervisió per part dels pares.
I en espai públic, no? Amb una pantalla per també, a tots, també, que no també. És com el telèfon mòbil, algunes Exacte. Consoles de dimensions més petites que queden més en l'àmbit de la privacitat, sí. I no, per exemple, si jugues a una televisió en un espai com pot ser el menjador de casa, sí. No?
Quan
ets que queda més exposat.
Clar, quan ets adolescent necessites aquest espai que sigui només teu, no? Per créixer, tots l'hem necessitat, no? Però no vol dir que no estiguis al cas, no? Com a adult que és el responsable d'aquell adolescent, no? Aquell jove. Bueno, benvingut.
Em temia que ens quedaríem sense temps, però venia de gust poder-ne parlar també amb vosaltres. Eva, Dolors, Héctor, moltíssimes gràcies. Bon post Sant Jordi, bona entrada... Bueno, encara queda un dia, però al cap de setmana. Que vagi bé.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695-937-569.
Frinski Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Avui al Faves Comptades ens endinsem en una de les grans cites culturals de la temporada, l'exposició Volaverun, els gravats de Goya des de la contemporaneïtat, que arriba al Museu del Monestir de Sant Cugat del 29 d'abril al 14 de setembre. Una oportunitat única per veure reunides les quatre grans sèries de gravats originals de Goya, Caprichos, Desastres de la Guerra, Tauromàquia i Proverbios, acompanyades de la mirada contemporània de diversos artistes actuals. Per parlar-ne, ens acompanyen l'Alba Rodríguez, directora del Museu de Sant Cugat, i l'Aina Mercader, Desbert, crítica d'art i comissaria d'aquesta exposició. Molt bon dia, benvingudes.
Bon dia.
Bon dia. Gràcies per acompanyar-nos, per explicar, per parlar d'aquesta exposició que la setmana que ve ja podrem gaudir a la ciutat. Alba, què significa pel Museu de Sant Cugat acollir una exposició d'aquesta envergadura, no? Perquè amb les quatre grans sèries de gravats de Goya, que no sempre tenim l'oportunitat de veure des de casa les obres d'aquest artista.
Doncs bé, ja ho has dit tu, no? És una gran oportunitat per veure obra d'un artista universal com és Goya, un artista que tots tenim molt present perquè precisament per la seva rellevància, per la seva importància a formar part, les plans d'estudi, des de l'educació inicial fins al final. És un artista que té, bueno, ja ho explicarà l'Aina això, però és un artista que té una obra molt moderna, molt contemporània, que ens ressona molt els seus temes en l'actualitat, i poder reunir tota aquesta col·lecció, això que em dius, a casa, no? Tenir-ho a 5 minuts de la majoria d'on viu la gent de Sant Cugat, doncs és una oportunitat fantàstica.
Com s'ha gestat aquesta col·laboració amb el Museu de Mataró i la Xarxa de Museus d'Història i Monuments de Catalunya per fer possible aquesta itinerància?
Doncs mira, tant el Museu de Mataró com el Museu de Sant Cugat formem part de la Xarxa de Museus d'Història i Monuments de Catalunya. Això és una de les xarxes de museus que impulsa els serveis de museus de la Generalitat i que es centra o reuneix museus i monuments que tenen com a temàtica principal, l'interès principal, la història. Llavors col·laborem entre aquests museus que formem part de la xarxa. Llavors aquesta activitat, aquesta exposició, és una exposició produïda pel Museu de Mataró en el seu dia a partir d'uns gravats que formen part de la seva col·lecció, i el Museu de Mataró va oferir als museus que integrem la xarxa. Llavors, doncs, bueno, ja va passar per una primera itinerància a Santa Coloma fa uns mesos, i a Sant Cugat doncs, hem tingut la sort que podem ser els següents.
Ens podeu explicar una mica la singularitat tècnica d'aquesta col·lecció? Són estampades durant la Guerra Civil Espanyola i és considerada una de les edicions més valorades, si no m'equivoco.
Sí, correcte. És un tiratge molt especial, aquest. El govern de la República
que durant la Guerra Civil Espanyola, com a una estratègia de prestigi internacional, va voler imprimir les quatre principals sèries gravades de Goya, que són els desastres de la guerra, els caprichos, els proverbios o disparates i la tauromàquia. No és casual que el govern de la República s'afixés en un artista com Goya. Goya havia estat un artista compromès en el seu temps, era un artista que estava al costat de la raó, al costat dels il·lustrats, i d'alguna manera, pel govern de la República, Goya representava els valors que el govern democràtic defensava en aquell moment. Està considerada, com dius, un tiratge d'una gran qualitat per la seva impressió i per la seva entintada. Es va fer la Calcografia Nacional de Madrid, se'n van preveure 150 exemplars, però per molt de la guerra, és a dir, els bombardejos cada vegada estaven més a prop del taller, cada vegada faltaven més materials i més personal, no es va poder acabar d'imprimir els 150 previstos per cada una de les sèries. I també és important remarcar que era la primera vegada que s'imprimien les quatre sèries a l'hora. La primera i última vegada que es va fer aquesta impressió completa. I com deia l'Alba, el Museu de Mataró col·lecciona la número 16 de cada una d'aquestes sèries.
Falta un, després explicarem... Correcte. Ens ho explicareu vosaltres molt millor.
Sí, sí, senyora.
Quina importància té la tècnica del gravat en la trajectòria de Goya i com ho poseu en valor en aquesta exposició?
A veure, Goya va ser un gravador molt prolífic. Té uns 280 gravats, uns 280 gravats, i vaja, el gravat per ell és una tècnica que li permet desenvolupar una temàtica molt personal. El 1793 Goya pateix una greu enfermedat que el deixarà sord, i per molts estudiosos aquest és el punt d'inflexió que el fa, d'alguna manera, allunyar-se de la pintura per encàrrec i acostar-se a una expressió artística més personal. En aquest cas, ell desenvolupa en petit format, que són els gravats. Llavors és on ell se sent còmode per fer i per expressar tot allò que pensa personalment. De fet, val la pena dir que en el segle XVIII la paraula capricho, que dona nom a la primera sèrie que ell fa el 1795, volia dir tot allò que els artistes creaven sense que fos encàrrec de ningú. Mm-hmm.
Des de la llibertat.
Sí, no? I en aquesta exposició doncs, el que fem és mostrar i explicar les principals quatre sèries gravades de Goya. Mostrar-les, exposar-les i explicar-les.
L'exposició, de fet, parteix d'una absència, abans ho dèiem, és el gravat número 16 dels Desastres de la Guerra, s'aprovechan, que no hi és en aquesta col·lecció número 16. Per què heu volgut posar el focus en aquest buit i com s'ha articulat el discurs al seu voltant?
Mira, el 2019, quan la directora del Museu de Mataró, l'Anna Capella, em va fer l'encàrrec de pensar una exposició entorn dels gravats de Goya, ja em va avisar que faltava aquest gravat. Aquesta absència està documentada al Museu de Mataró des dels anys 60, tot i que les sèries gravades entren a la col·lecció del museu a l'any 44, a través del Servicio de Defensa del Patrimonio Nacional, a través del CDPAN. Als anys 60 ja es documenta aquesta absència. És el gravat número 16, com deies, de la sèrie dels Desastres de la Guerra, i es diu si aprovechan. Hi ha diverses teories sobre aquesta pèrdua.
Teories, però no certeses.
No certeses. No se sap si és una desaparició intencionada, fortuita. S'han fet diverses investigacions des del Museu de Mataró, però no s'ha arribat a cap certesa. En tot cas, possiblement la que se pot acostar més a la veritat...
La més verossímil, no?
Sí, la que s'ha explicat més vastament és la de que alguna persona que s'estava exilant a França va deixar aquests gravats i va agafar uns dels cromos, justament dels Desastres de la Guerra, no és casual, i justament el que es diu si aprovechan, que, a més, és el gravat número 16 d'aquesta estampació que us deia, que és la número 16 en totes les tirades, no? En totes les sèries.
És poètic, fins i tot, eh?
Força. Sí. Llavors, hagués estat molt fàcil per aquella exposició demanar prestat aquest gravat a alguna col·lecció pública o privada d'aquí de Catalunya. Però ens va semblar més interessant que allò que feia singular la col·lecció del museu fos el motor a partir del qual desenvolupar i crear totes aquestes intervencions contemporànies.
Ara parlarem d'aquestes intervencions, perquè les obres es mostren al públic justament des d'una perspectiva contemporània, amb les intervencions dels artistes Irene Solà, Nadot, Marc Orpriori, de la companyia La Soledad. Què consisteix exactament aquestes propostes artístiques, no?, que s'han creat específicament per aquesta exposició?
Clar, hi ha diversos fils que volíem estirar a partir de Goya. I crec que val la pena també remarcar que qui vulgui veure els gravats de Goya els podrà veure. És a dir, les intervencions contemporànies van per un camí i els gravats es mostren per un altre camí, tot i que la hibridació és molt interessant. I hi ha diversos temes que a mi, personalment, de la figura de Goya com a artista i de la seva obra gravada, m'interessava explorar a través de la mirada artística contemporània. Una és el fet literari en els gravats de Goya. Tant en la sèrie dels desastres de la guerra com en la sèrie dels capritxos, l'estampa, la imatge, està acompanyada d'una petita cita, una frase, un text, un epigrama, que a vegades ens ajuda a entendre l'obra, però que d'altres vegades és més aviat un text confús o un acudit que fa que sigui més complexa l'entesa del que estàs veient, no? Que sembla que contradiu allò que estàs veient amb allò que estàs llegint. Llavors pensàvem que era interessant que algun artista pogués treballar aquest fet literari a partir de les estampes de Goya. Un altre tema era aquest que dèiem abans, que Goya fa aquestes estampes quan està completament sord. Ell parlava per les mans en una mena de protollenguatge de signes i es comunicava també amb notes. Un altre dels temes, òbviament, era treballar a partir del gravat perdut. Aquest era el que més ens interessava, és a dir, poder cobrir aquest buit, omplir aquest buit d'alguna manera, sense la necessitat de demanar prestat aquest gravat que no tenim. I l'altre, evidentment, era, com apuntava també l'Alba abans, explorar aquesta dimensió de l'artista modern, no? que en el segle XVIII ja ens està obrint les portes del que vindran a les avantguardes pictòriques posteriors al segle XX.
Com va ser el criteri per triar aquests artistes per fer aquest relat que ara ens explicaves dels gravats de Goya?
Clar, a mi, en aquell moment, el Museu de Mataró em va deixar treballar en total llibertat per poder escollir els artistes i les persones que jo pensava que podrien desenvolupar aquestes idees de la millor manera possible i aquestes obres de la millor manera possible. Llavors va ser un criteri molt personal.
Això sí, va ser per encàrrec, diguéssim, no?
Sí, sí,
per entendre's.
Sí, sí, sí. Llavors, la Irene Solà necessita poques presentacions, és artista, és escriptora, el tema del món de les bruixes que s'explora bastant en els capritxos de Goya. Ella l'havia tractat també, a banda de novel·la, també en una exposició que havia fet a la Galeria dels Àngels de Barcelona poc temps abans, i llavors va ser molt fàcil convidar-la a treballar a partir dels textos de Goya. I ella el que fa és un centó, una obra literària a partir dels textos de Goya, converteix aquestes frases, aquests epigrames dels capritxos i dels desastres en un poema, en vers. I llavors ofereix també una nova representació visual dels gravats. En el cas del Marcos Prior, ell ve del món del còmic, és il·lustrador, és dibuixant, i ens va semblar que era la persona que podia treballar aquest gravat que no tenim. Ell ho fa a través d'un fanzine, que es diu S'aprovechan, i ho fa a través d'una tècnica que es diu la risografia. L'Anna Dot és una artista i presenta en aquest cas una instal·lació escultòrica. Ella s'imagina que en els gravats de Goya trobem aquestes mans que ens parlen, aquests gestos d'aquests llenguatge de signes que dèiem. Ella s'agafa una frase del Martín Zapater, un amic de Goya, que diu que Goya hablava por la mano. Llavors converteix aquestes mans dels gravats en unes planxes de coure que projecten unes ombres per sobre d'aquests gravats. I finalment la companyia La Soledad ens presenta una visita teatralitzada per l'espai de l'exposició.
Déu-n'hi-do. Doncs quina companyia per aquests gravats. Abans ens ho deies, Goya va ser escollit, i no a l'atzar també, pel govern de la República perquè representava aquests ideals del govern democràtic. Què ens diu a dia d'avui encara l'obra de Goya, especialment aquests gravats sobre la societat que ell reflectia en aquell moment, però que hi ha moltes coses que encara tenim a la societat actual.
Clar, jo crec que Goya és un artista universal i possiblement ell va arribar massa d'hora, és a dir, és un avançat en el seu temps. De fet, part de la seva obra gravada és incompresa pels seus coetanis. Val la pena recordar que els Capritxos, quan surten a la venda el 1797 o uns anys després, només poden estar 2 setmanes de la venda. Ell els ha de retirar de la venda perquè la Inquisició li està trepitjant els talons. I la Tauromàquia, quan la posa a la venda, resulta ser un fracàs comercial. I les altres dues sèries, tant els Desastres de la Guerra com els Proverbios, queden inèdits. Llavors, bueno, és un artista que a nosaltres ara ens ha arribat, perquè, com dèiem abans, ens està obrint les portes de l'art modern i ens està ja connectant amb les avantguardes del segle XX. I una de les sèries que potser ens pot interpel·lar a més directament, tot i que jo crec que Goya no el deixes de mirar, no el pots deixar de mirar mai, diguéssim, ens acompanyarà sempre, però una de les sèries que potser ens pot acompanyar més ara o ens pot interpel·lar més ara, evidentment, és Els Desastres de la Guerra. Ell parteix de la Guerra del Francès i està fent una crònica de la Guerra del Francès, però ara mateix, que estem en un moment convuls, que tenim guerres més o menys a prop, ens recorda qualsevol de les imatges que puguem veure en televisió o en premsa escrita.
N'hi ha algun que sigui especialment rellevant per vosaltres? No sé si fa de mal dir això de triar-ne un, però que us interpel·li més que els altres, o que creieu que pot connectar, ara parlaves de la col·lecció de la guerra, no sé si es fa de mal triar això. Sí.
Clar, jo en aquest cas remarcaria justament el gravat 61 dels Capritxos, que és el desastre, que és de, perdoneu, que és el que es diu Volaverun,
que dona el títol,
Que a nosaltres ens ha servit per donar el títol en aquesta exposició, i que és una paraula del llatí que vol dir que volaren, que alguna cosa ha desaparegut o que s'ha perdut. O sigui, nosaltres aquest gravat ens funciona molt bé per després també articular tot aquest discurs que despleguem en l'exposició.
Alba, tot això va acompanyat d'unes activitats complementàries que organitzeu i heu programat des del museu per apropar aquesta exposició als diferents públics. Ens en pots fer 5 cèntims?
Sí, tant. Exacte, la idea és que, ja aprofitant, no?, que tenim aquesta obra magnífica al museu, doncs poder facilitar, no?, que arribi a cadascuna de les persones que puguin estar interessades. Llavors, hi ha diverses propostes, des de les visites guiades estàndard, no?, algunes que seran conduïdes per la mateixa Aina Mercader. Una concretament, a més, que tindrà lloc el mes de juny, estarà centrada específicament en la qüestió de memòria històrica, no?, el més fent èmfasi, no?, en aquest paper que va tenir aquesta sèrie, bueno, aquesta producció en l'època de la Segona República. Després tenim una activitat especial per nens, no?, per experimentar més amb la tècnica del gravat, sobretot si és una part més centrada en aquest aspecte. I després, bueno, a partir de les propostes artístiques contemporànies, doncs hi ha activitat, no?, l'espectacle de la companyia La Soledat, que a més intentem
el 17 aterrar. De maig, això,
Sí, exacte, 17 de maig, per cert.
Un dissabte,
que és la nit de... Ho fem amb motiu precisament de la nit dels museus, l'endemà és el Dia Internacional dels Museus, i per tant, bueno, em sembla que és una activitat idònia per, per un moment així, i que es centra en Goya, però alhora busquem aterrar-la i vincular-la amb el claustre de Sant Cugat, no?, ja que l'acollim en el claustre, i bueno, per posar en valor mútuament aquestes dues obres excepcionals. I després, ara ja me'n vaig cap al final, per cloure l'exposició al setembre, tindrem també l'Anna Dot, no?, recitant el poema que elabora, bueno, que ha explicat ja l'Aina, i que, bueno, ens donarà el colofó perfecte.
Per tancar aquests mesos d'exposició, ja ho sabem, a partir del 29 d'abril i fins al setembre, fins al 14 de setembre, després de la Diada, qui no s'ho vulgui perdre més pot anar a la inauguració, que serà dimarts de la setmana que ve, a les 6 de la tarda, oi, Alba?
Exacte, sí.
Doncs tot un convidat a veure aquesta exposició que ens apropa un dels artistes més universals, Goya, a casa, que és un autèntic privilegi, això que deia l'Alba, 5 minuts caminant de casa, poder veure aquests gravats, a més amb aquestes hibridacions artístiques amb artistes contemporanis de primer nivell. Tothom convidat A partir de dimarts podran gaudir-la al Museu del Monestir. Aina Alba, moltíssimes gràcies per explicar-nos tots els detalls i convidar-nos a tots a gaudir de Goya aquí a casa nostra, Sant Cugat.
Vale, gràcies a vosaltres.
Gràcies.